cosa, estimades. Pensem massa en nosaltres mateixes. Fa poc, quan vaig anar a un concert i vaig treure el mòbil per fer la story de rigor, em vaig fixar en una cosa. El Sant Jordi era ple de telèfons, però no enfocava en l'artista, sinó que la gent es gravava a si mateixa cantant i ballant les cançons del directe. Sembla una tonteria, però va fer preguntar-me una cosa. Podem ser totes les protagonistes? La Turra d'avui no va d'egocentrisme ni de xarxes socials, sinó d'aquesta obsessió per la nostra presència, la nostra identitat i les nostres opinions. Hi ha gent que sí que treballa i viu de qui és, però el que jo em pregunto és per què també han adoptat el seu llenguatge les que no hi guanyen res en tot això, les que no caldria que s'hi dediquessin. Amb internet tot queda a l'abast del nostre dit i sembla que hàgim d'opinar sobre tot. Si veiem un vídeo i no ens agrada, deixem un comentari. Si ens sentim soles, no truquem a un amic, pengem una fotografia on sortim ben guapes, que algú picarà, o fem una nota de Substack. Si llegim un llibre, en comptes de recomanar-lo o discutir-lo en un club de lectura, deixem una ressenya a Goodreads, ens barallem per Twitter, i si veiem una pel·li, tant si ens quedem fent unes birres després com si no, la registrem a Letterboxd. Si la nostra artista preferida té un escàndol, li fem saber com ens ha decebut a la secció de comentaris, li fem un follow, fem un post crític a les seves xarxes socials, i jo em pregunto, què ens fa pensar que la nostra opinió importa sempre i importa tant? Hem arribat a un punt on només volem contingut fet a mida, personalitzat? És això la democratització de l'opinió i la crítica? O més que opinar, busquem atenció. Avui en dia podem escoltar-nos els uns als altres sense parlar de nosaltres mateixos? Podem diferenciar entre tenir opinió i opinar? La tendència ara és que ens costa interactuar si no és a través de la identificació personal, a través d'inserir el nostre jo en les narratives. És per això que la gent s'ofèn més quan critiques el seu personatge o llibre preferit o la seva cantautora més escoltada. Però quins perills pot tenir això? El món de l'art, de la literatura, de la música i de l'entreteniment són plens de gent que adoro, que he descobert i que vull seguir escoltant. I totes aquestes veus que representen la cultura del jo també han suposat un mirall on veure-hi reflectides les nostres obsessions, les nostres preocupacions, les nostres dèries. I també han representat un impuls, una sortida per totes aquelles persones, sobretot ties, que tenien i tenen coses a dir. Però ens hem tornat una mica massa egocèntrics? És un signe dels nostres temps? Hem perdut l'interès genuí pels altres? La capacitat d'escoltar? Podem connectar amb el món sense posar per davant la nostra identitat? Podem gaudir si no som els protagonistes? Soc l'Alba Riera, benvingudes a la Turra.
Quina tonteria por tu, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps, xau.
Vinga, doncs comencem amb aquesta tertúlia sobre cultura del joc i per fer-ho quatre representants de la nostra generació. El primer d'ells és en Víctor Lafuente. Hola, Víctor, com
Hola,
estàs?
Hola, què tal, Alba?
Per si no el coneixeu, fa contingut a xarxes i és el meu reporter de confiança. Que
Gràcies.
Ho sàpigues.
Benvingut. Molt content de ser aquí.
Al seu costat hi tenim a la Paula Acedo, directa des de Madrid, més coneguda com a Pauls.
Hola.
Hola. Creadora, influenciadora, que combina estil de vida, moda i llibres. Benvinguda, guapa.
Moltes gràcies, Alba.
A l'altre costadet meu hi tinc el Juan Evaristo, escriptor i professor de filosofia a la Complutense de Madrid, que acaba de publicar Jomo, el gusto de perder, amb Anagrama.
Què tal?
Benvingut.
Com estàs? Un plaer.
I a la punta de tot hi tenim la Júlia Barbany, performer i creadora d'escena i també integrant de Les Bueques. Hola, què tal?
Hola, molt bé.
Hola, cultures del jo. Benvinguts. Juan, començarem tu, perquè un dels temes que parlarem avui, no, diguem-ne que envolta l'egoisme, l'individualisme, tota aquesta cosa, però en realitat són conceptes que fa molt de temps que es parlen, no són nous, des de la filosofia s'han abordat sempre. Què diries que ha canviat ara? Quina és la diferència? Què volem dir actualment quan parlem de cultura del jo? Segons tu.
Sí, jo crec que estem parlant d'una estructura narcisista. Jo crec que la cultura del jo passa per entendre que tots els aspectes de la vida han de treure sempre una sort de guany individual. De forma que aquesta cultura del jo genera unes relacions de competència generalitzada i aquesta idea de la portes o apartes, no? És a dir, l'altre o és una oportunitat per seguir creixent i superant-nos o és un obstacle que hem de superar. Aleshores, potser el problema aquest de la cultura del jo és, d'una banda, que fragmenta i erosiona el vincle social i, d'altra banda, que genera una sort d'obsessió o dependència total de la nostra imatge per damunt, per sobre, de la nostra salut, de la nostra atenció i de les nostres cures.
Esteu d'acord amb això? Us rascona?
Totalment.
Firmeu.
Totalment.
Firmeu.
Sí. Jo tinc una mica la sensació, jo com m'entengo la cultura del joc, és com que el projecte personal va sempre per davant. Clar. I trobo que, per molt que potser l'esquerra a nivell de relat se n'escapa una mica, trobo que és una pandèmia que afecta a tothom, a l'esquerra.
Sí, gairebé és estructural.
Sí, és a dir, la idea de que el teu benefici personal, el teu projecte personal, sigui el quin sigui, carrera professional, formar una família, sempre passa per davant. Diguéssim que és la prioritat número 1, 2 i 3. I això, pues, ja et dic, és com propi de, tant de l'esquerra com de la dreta, em sembla. Inclús de les indústries culturals, no? Tothom, si tens un projecte musical, pues igual. I el de la dreta pues, serà fer
clar,
una empresa.
Això t'anava a preguntar, que és una cosa que és concreta. Evidentment, té més protagonisme en les indústries culturals i creatives, no? Però diries que és concreta d'aquí o ja en aquesta generació, en aquest moment i en aquest context actual, és gairebé, aquest narcisisme és gairebé estructural?
Jo crec que aquest narcisisme és gairebé estructural, i que parla justament també de com, pel que deia el Víctor, l'èxit o el triomf és com el valor dels nostres valors. És a dir, si fem alguna cosa exitosa, això la justifica. I com a conseqüència tenim una sort de cinisme generalitzat on entenem que estem justificats si efectivament hem tingut algun tipus de guany. Jo crec que és quelcom estructural, independentment de l'ideologia, parla d'una forma de, per dir-ho així, pretensiosament, de producció de subjectivitat pròpia del capitalisme tardà, és a dir, totes estem travessades, dreta, esquerra, amunt i avall. Per això, pot ser, efectivament, és la cultura audiovisual on més s'expressa, però aquesta idea de que el nostre jo és el més important i que hem de treballar per nosaltres com si treballéssim per a una empresa i treballar per a una empresa com si treballéssim per a nosaltres, és un dels grans enemics, per així dir, que hem de desmuntar i de construir. Sí que m'agrada pensar també que potser la generació Z és més crítica amb això, comença a qüestionar-s'ho i ja se'n dubta d'aquestes expressions o d'aquestes imatges de xarxes de formes de vida meravelloses, espectaculars, intenses i eufòriques. Jo crec que ahí sí que hi ha un
canvi.
Un canvi de sensibilitat que sospita d'aquest narcisisme que és molt tòxic i molt miserable.
Víctor, vaig amb tu. Pel que jo sé, tu dius que ets un yonqui del jo.
Ah, sí?
En algun moment ho deuria dir per telèfon.
Sí.
Explica't.
És a dir, jo crec que jo des de molt petit he crescut ja molt immers a internet. I en internet, a les creacions d'internet, el jo està molt present. Per exemple, des d'un videoblog de YouTube, no? Tots els youtubers que jo seguia, el jo té molta presència i té molta importància. Jo crec que llavors se'm fa molt natural que algú expliqui la seva obra des del jo. També, jo què sé, adolescent m'agradava molt el rap. Tornem a lo mateix. El rap és una persona explicant-se a si mateixa fent un egotrip. Llavors crec que empatitzo molt amb aquesta mena de produccions que fiquen el jo al centre, el mateix. Amb l'stand-up comedy o de petit els típics Manolito Gafotas, per exemple, que a mi m'encanta, no? Sempre hi ha com aquesta subjectivitat, aquest parlar des del jo.
Sí, sempre t'han interessat els personatges que parlen des del jo, diguem.
Sí, però alhora també m'encanso i és veritat, i és una limitació. I jo, en el meu cas, creu des del jo també una mica ha sigut com un instint de supervivència. O sigui, jo tenia una sèrie d'inquietuds audiovisuals que volia complir, volia ser guionista o volia ser director de cine, i la realitat és que mai me'n vaig en sortir. I quan jo em vaig posar per davant i vaig començar a aparèixer, és l'única manera que he aconseguit, diguéssim, que em funcioni una mica sent aquesta paraula.
I per què creus que és això? Bueno, a banda, perquè ets molt simpàtic, tens molt de carisma.
Això. A banda d'això... No, jo crec que a les xarxes hi ha molta mitomania, o no sé si inclús com a societat hi ha molta mitomania, on sentim molt còmodes seguint algú a qui posem cara i veu i coneixem la història i empatitzem i el veiem cada dia. Per què passa això? No ho sé.
Ara que has començat a fer contingut sobre tu mateix, o bé, un contingut on tu estàs al centre
sempre,
i tu ets la cara,
sí,
no? Vull dir, és el teu personatge. Això has dit abans, tot i que em senti molt atret, no? Per això també em limita. Quins dilemes et genera? En quin sentit et limita?
Sí, per començar, que jo m'encanso molt de crear des de mi mateix.
De tu mateix.
De fet, jo mai parlo de mi mateix als meus vídeos. És una barrera que jo poso. Jo no parlo mai ni dels meus amics ni dels viatges que faig, sinó que jo abordo temes, abordo o faig reportatges sempre des de l'humor i... Digues, o sigui, em sembla molt menys ridícul coses que he fet, com disfressar-me de pallasso, que si jo hagués d'exposar la meva vulnerabilitat o parlar de la meva família o parlar de coses que m'atreveixen més. I no, dit tot això, és a dir, jo, per molt que tot això se'm faci molt intuïtiu, realment moltes coses que a mi em fascinen o moltes obres que a mi em fascinen no estan fetes des de l'ego, des d'un mateix, sinó que expliquen... És un autor que explica altres coses i és això, no? Pues parlar sempre de tu o posant-te tu al centre com a personatge a nivell creatiu també és molt limitant. No sé, potser m'agradaria escapar-ne i no sé, i fer un projecte on jo estigui simplement a darrere i pensant i ja està, no? I no tracti sobre mi.
I creus que voldràs fer-lo un dia?
M'agradaria fer-ho, però com més em fico en això, també noto que és més difícil sortir-ne, no? Sí, sí. I ja cada vegada doncs, em truquen més per fer coses on jo estic al davant.
Clar.
Vine a parlar aquí, vine a posar la cara, i és com, hòstia, jo potser això no era com... Jo vaig fer una vegada la roda i em van aplaudir i ara no la puc parar.
Ara ja no pots sortir de la roda.
Jo vaig fer un vídeo on jo apareixia, es va fer viral, com no tenia feina, vaig començar a tenir feina i ara ja no puc parar de fer la roda.
Paula, tu també et dediques a fer contingut a les xarxes socials i ara parlarem amb tu, però abans de res voldria dir-vos els dos què és com el que us empenya a publicar i a comentar?
A veure, jo és que no puc parar. En plan, jo és com que tinc opinions que em surten de dins i sento que les he de dir. O sigui, jo és com que jo treballo d'això, guanyo diners d'això i no puc parar. O sigui, perquè és com, a veure, puc parar, puc fer altres coses, però...
Pots començar des de zero a fer una altra feina.
Sí, sí, però no tinc gana. Vull dir, no...
Que t'agrada el que fas, també.
Bueno, tampoc m'encanta. O sigui, a mi m'agrada, pues, això, coses naturals, com jo gravar-me un TikTok i explicar que, jo què sé, que ha passat alguna cosa o que em queixo per alguna cosa, o jo què sé, qualsevol tema que jo vulgui parlar, però després tot el que és el tema de marques i publicitats, això no és tan divertit ni molt menys, no? Però... I també dins d'aquesta feina, en plan, on ningú diu cap opinió de res, en plan, les meves companyes de feina, la majoria, és com que no diuen mai. En plan,
no
es posicionen políticament en res, només si passa una desgràcia a l'altra punta del món pujant una story, però després, en plan... No, i a mi m'agrada, pues, no em fa vergonya. O sigui, com que no... Sento que és com algo també polític, no? En plan, dir, ah, soc d'esquerra sent influencer, perquè és com que... Potser aquí a Catalunya és un altre... Però allà a Madrid és com que... tothom és el que és... Bueno, que potser m'estic liant una mica, però... Sí, i és com que jo l'últim que sóc és bien queda. I mai m'ha importat perquè m'encanta com donar la meva opinió. És que m'encanta.
Estem d'acord amb que, a més, el jo funciona i ven, i la Paula té molts seguidors, i, bueno, un tema, tens bastants seguidors. És una cosa que ven i que funciona. Tu què has detectat que és el que més li agrada a la gent del teu contingut i de seguir-te? No en plan de temàtiques, en plan, els continguts de llibres em funcionen molt, o la moda em funciona molt, sinó què creus que és el que enganxa de la teva personalitat a xarxes, saps? El que fa que la gent... El que enganxa.
Tothom sempre diu que sóc molt natural i molt transparent, i que és com, ets una amiga. Que a mi això a vegades... Perquè és com, plan, tu la meva no ho ets. En plan, espero que ho sàpiga. No per res, però perquè no et conec. O sigui, jo crec que a la gent li agrada que sigui natural i també una mica pues, com el meu món, no? I ser transparent i natural i com que dic les coses.
Què volies dir?
No, que em sembla interessant que en els dos discursos apareixen dos elements que són valuosos. Un d'ells és una expressió de no llibertat, no? No puc parar, és una forma de no llibertat, estar sempre circulant. I l'altra, la qüestió de l'addicció, no? És a dir, són dos formes d'alienació, de manca de llibertat, d'una banda, i l'altra, que al mateix temps, en els dos discursos, i òbviament això no és una crítica, n'estem tots dins, apareix una qüestió vinculada al desig d'estimar la feina, de gaudir expressant l'opinió. I és interessant perquè una de les coses que caracteritza la cultura del jo, pense, és aquesta trampa, és a dir, treballar en nom del desig i la passió, com si desapareix la sensació d'alienació al treball, però continuem treballant, d'una banda, i d'altra banda, una forma nova de privació de llibertat que té a veure amb l'excitació, amb l'addicció, amb no poder parar, no? De vegades la llibertat la pensem, la manca de llibertat la pensem com estar en una presó, com no poder sortir, com estar aturats, però sembla que en aquests contextos la manca de llibertat és justament aquesta impossibilitat de tindre's, de dir no, de resistir-se, de deixar de parlar...
Totalment presa, eh?
Presa
absolut. La Paula parlava del que atrau d'ella de les xarxes. Vosaltres què creieu que és el que ens atrau d'una personalitat a xarxes avui dia, que fa que els seguim? Cadascú tindrà pues, els seus gustos, diguem-ne, però què creieu que és? Què és el que us agrada a vosaltres?
Jo crec que veure una persona que es posa en risc és molt divertit.
Bueno, també.
O sigui, diguéssim, una persona que no calcula, que no controla o que voreja o juga amb la barrera del cringe, és molt addictiu i és molt divertit. I potser tu des de casa no tens com, hòstia, com pot fer això, com pot fer allò altre, però potser en el fons, fent aquest cringe, arriba a algun lloc que al final està bé o t'agrada, no? Vull dir, que crec que és una mica la gràcia.
Mira, ja que has tret el tema del cringe, vaig amb tu, Júlia. Perquè... Júlia! No, però a veure, a tu t'interessa l'alteritat, els pics, el cringe, no? Estàs una mica aquí. Explica'ns això.
Bé, és que jo ara escoltant-vos pensava, ostres, tant de bo, ara jo sé com la que fa el gir, tot pagant, no? El pal, jo visc completament alliberada de la cultura del jo, visc des del cringe, m'és igual que pensi la gent, però crec que jo he fet una mena de volta estranya sobre mi mateixa, com que té un punt psicopàtic, inclús, en el qual, és a dir, efectivament, jo treballo des del cringe i m'interessa com tot el món del ridícul i tinc allà totes les meves teories, no? Perquè sí que considero que o sigui, la meva tesi seria una mica, no?, que a través del ridícul, no?, com a societat, podem accedir com a un estat de la consciència que pot ser alliberador i saludable pel nostre dia a dia, no? És a dir, imaginem una societat en la que és obligatori cada matí el primer que fas és posar-te en ridícul, no? Doncs jo projectava aquesta manera de dir...
Cada dia.
Sí, però, clar, és molt difícil fer el ridícul. Jo, per exemple... Tinc la sensació que porto molt de temps investigant sobre el ridícul, que aquest és un altre tema, que també visc una mica esclava de la meva curadoria de personatge d'investigo sobre el ridícul, ja començo a estar-te, però bueno...
Perdó per portar-te a la torre a parlar de la teva investigació
sobre el
ridícul. No,
però vull dir que al final és això. Però és molt difícil, jo penso. Fer el ridícul de debò, de debò, jo personalment mai m'he atrevit. És a dir, agafo com elements que formen part de l'iconologia del ridícul, m'he visto de bufón o de payaso i treballo certs aspectes, però... Estar en la mierda, és a dir, estar en la plaça de toros del ridícul i entregar-se a això, és a dir, passar aquesta experiència, bueno, no... No sé tu que des de la filosofia quina seria la perspectiva, però aquesta és una mica com la meva tesi, de pensar, ostres, pot ser alliberador, no?
Què és el que et sembla alliberador d'això?
Bueno, aquí vaig a la meva volta de fulla estranya, que és que jo... Venc la imatge, jo crec, de que sóc més igual tot completament, no surto aquí i faig
no
el pena...
No
tinc sentit de la vergonya, però crec que al final ve provocat per un supercontrol de mi mateixa, faig el ridícul en modo tesis del pal. A la sinopsis posarà que faré el ridícul perquè no siguis tu que m'has dit has fet molt el pena. És a dir, no, és una proposta, ho he pensat, m'estic adelantant constantment, sí. I al final també és una superconsciència del jo i un superego, perquè també és aquesta manera de dir, mira, jo quan creo les coses no ho faig per apropar-me al públic, sinó al contrari, no? Perquè em vegin com molt diferent, que estic fent una cosa que ells no farien, però al final això és ego pur i dur, no? Mm-hmm. És fer-te l'especial.
Clar, que és el que jo pensava també, que al final el teu jo continua estant al centre, saps? O sigui, que també hi ha com ego en el teu posicionament de fer el ridícul. Tot i que menys, potser una mica menys.
O la que
o més,
de sobte. Vull dir, jo començo a dubtar molt...
O el metaego.
Metaego, fer el ridícul, crec que és un acte de performance ara mateix. És a dir, per nosaltres seria com un acte super heavy i que pot ser com molt catàrtic pel públic, veure algú fent el ridícul, no al contrari, d'estar a tope d'energia, no? Com fent els 90. Ara crec que seria per sota. Això seria un acte de performance revolucionari de pal. Hòstia, què ha fet aquesta? Rotllo un Marina Abramovic.
Per exemple, t'anava a dir.
No ho sé.
Sí, que és fer el ridícul de veritat.
És que és molt difícil. És a dir, ara comentàvem, no sé si és possible tecnificar el ridícul perquè tenim tantes alertes que ens impedeixen connectar de forma real amb això. Ho fa molta gent, ho veiem també a xarxes, no? Com... El sector més fric de l'internet és gent que fa el ridícul probablement involuntàriament, però fer-lo voluntàriament jo crec que requereix d'uns estudis i una tècnica.
Yeah.
O sigui, a hores d'ara tenim tants warnings que és impossible accedir-hi. I per mi és real un estat de la consciència com un místico.
No, i en el moment en què ho tries, crec que és menys ridícul ja.
Exacte.
O sigui, si tu ja ho estàs triant, ho estàs desitjant, des de fora és com, bueno, aquesta persona tria fer el ridícul. El ridícul seria el que dius tu, no fer-ho involuntàriament.
Però quins són aquests frics d'internet que entenc que tu dius i has investigat que fan el ridícul sense saber...
Bueno,
sense
no li diria investigació, és scroll.
És investigació, és investigació, és investigació.
Rucla.
No, gent que inconscientment està fent el ridícul i que, bueno, no sé, els vídeos que ens compartim entre tots, no? Vull dir, el que seria ara
com
el boig del poble, ara està a l'internet.
És que és això.
És això.
Jorge Moda.
Sí, bueno, però aquest està molt... No ho sé si fa el ridícul. Formaria part del món del bufó en la contemporaneitat. Los bufones d'ara, no? Són, és involuntàriament, sempre, vull dir.
Paula, torno a tu. A tu també t'afecta d'alguna manera? A vegades penses allò típic de, joder, em canso de mi mateixa, no? Això que deia ell, et passa o estàs força alliberada d'això?
O sigui, a mi el que no m'agrada és haver-me de percebir tot el rato. Com que jo, pues això, sóc la meva empresa, no? En plan, jo treballo de mi i sóc com una marca personal, sí, sí, en plan, total. Perquè també el que passa és que és com que jo hi ha vegades que no tinc ganes de pujar coses, però les has de pujar perquè tens una feina i has de... I és com en plan, però és que no vull pujar una story de res avui, però clar, ho has de fer. I jo em canso molt. O sigui, a mi m'agradaria ja... O sigui, estic intentant com deixar el mòbil tot el possible, com que intento... I després em tornen les ganes perquè jo sóc pura content creator, per molt que em faci ràbia la paraula, però a mi m'encanta que m'emplen posar una càmera i dir qualsevol cosa. Però també hi arriben punts que dic... I m'estic fent gran, i també ho noto. I no és el mateix. És
en quin sentit?
Pues perquè ja és més igual, no? És com que hi ha altres projectes que potser em fan més il·lusió o el que sigui, i ara és com, no sé, també em faig cringe a mi mateixa. O sigui, també és com que tu, per ser, pues per estar a internet, és com que jo sé que molta gent del meu poble s'ha passat els meus vídeos abans dient mira aquesta tia que es creu no sé què, no sé quantos. Com que per mi aquest és una mica també el ridícul que jo he passat, en plan, perquè tu, quan et poses davant d'una pantalla, tu ja saps que hi ha una part de ridícul i una part com de... Qui em crec, sí, no? En plan, com tinc la capacitat de... O sigui, tinc aquest valor de posar-me davant de la càmera i tal. I ha, jo sé que molta gent s'ha rigut de mi i sé que hi ha molta gent que... Saps? O sigui, com que estàs... I em molesta i no em molesta, no sé. El que passa és que jo m'afarto i dic, mira, em passo. I ara estic aquí.
I us passa que en el moment també de treballar amb vosaltres mateixos arriba un punt que sentiu que penseu massa en vosaltres mateixos? És a dir, que tot el dia esteu obsessionats amb vosaltres mateixos?
Però això ja em passava a mi abans de fer vídeos, vull dir, no...
Això ja ve de ser,
sí,
diguem-ne. No s'ha fet...
Però bueno, jo crec que t'has de fer gran i superar-ho i sortir de tu i... I també crec que és molt sa i que està sempre ficat en el tub. Et perds moltes coses i genera molt de patiment. I despertar una mica i ser conscient del patiment dels altres i tal, jo crec que això, com a partir de passar a l'adolescència, t'has de començar a espavilar. Si no, també, mira, em sembla molt ridícul, no? Una persona de... Hi ha una certa edat totalment obsessionada, obnubilada, amb lo seu... Fa molta pena.
Fa molta pena, fa molt de cringe.
Sí.
Aquest és el problema, no? Que
aprenem... Passa molt sovint, vaig a dir.
Clar, aprenem que no hi ha res més gran que nosaltres mateixos, no? I que el més important i que el centre i el sentit de les nostres vides som nosaltres, en aquest sentit d'imatge, cuidar-nos, mantenir aquesta identitat pètria i unívoca de nosaltres, que és un poc el que trenca el ridícul, no? Però això és tan difícil de fer-ho. I aquest pensament o aquesta ideologia jo crec que té com a problema que és profundament despolititzadora, perquè si no hi ha res més gran que nosaltres mateixos, si no hi ha res pel que lluitar o a una persona amb qui pagui la pena de passar el temps, bueno, doncs ens quedem allà.
Però tot i així, el contingut que fa referència a la cultura del jo, sí que hi ha hagut també canvis, no? Em refereixo, tu abans deies, amb aquesta cosa de les vides com superaspiracionals i tal i qual, no sé què, com que això formava part de la cultura del jo, ja està. Jo crec que molta gent ara també que fa contingut al voltant de la cultura del jo, com és el cas de la Paula, ja no s'expressen des d'aquest lloc aspiracional, sinó que també hi ha molt derrotisme, moltes... pues avui això em fa mandra... Pues avui, com si segueixen cultura del jo, però ha canviat una mica la manera d'apropar-se els, no veieu que hi ha com un canvi de deriva? Sí. O sigui, el que és, el que era l'influencer d'abans de tal...
És que no,
ja
no tenia
això. Això ja no li importa gaire a ningú.
Això va cringe infinito.
Crec que això no li importa gaire a ningú.
En plan, no, estic
viatjant... Bueno, sí, li importa molta gent, en realitat.
Bueno, sí.
Però, bueno, sí que hi ha una evolució.
Jo sí que crec, de debò, que hi ha hagut un canvi per la pròpia evolució dels codis digitals. I a mi sí que em sembla molt... molt valuós, això que de vegades es presenta com a espontaneïtat, però té a veure amb el derrotisme, amb el fer cringe, amb expressar que s'està cansada, és a dir, amb mostrar formes de vida que no són perfectes i fantàstiques. Sí. I això que és molt, molt valuós, perquè revaloritza justament la desconnexió, el descans, i preocupar-se en altra cosa que no siga en un mateix. Però d'altra banda, jo crec que, bueno, almenys des de que la Rosalía va dir això de que ser cringe és empoderador no sé quantos, clar, com que... fer cringe, fer vergonya, fer el ridícul, es veu com una forma nova d'autenticitat. És a dir, com hi ha una reinserció a la cultura del jo, de l'error, de l'imprevisible, perquè genera factura de realness, no? De que una cosa ahí està passant. Jo crec que aquesta contradicció, que forma part de les xarxes, sí, sí. Bueno, com que hi estem tots ahí dins i és característica, jo crec, d'avui dia.
Mira, tinc una consulta per fer-vos, ¿vale? Perquè a mi sovint m'arriben DMs, ¿vale? d'estimades i gent que escolta el programa, que són boníssimes, vull dir, no és cap crítica, però una mica crítica, sí que és. Bueno, el cas és que m'arriben com DMs de persones oients molt sovint que m'escriuen com amb tota la confiança del món, perquè jo entenc que la figura de la podcaster no pot ser més la representació de la cultura del job, el que deia la Paula. Hola. També, de que tu es genera aquesta proximitat en el que senten que són amigues teves. Jo, d'alguna manera, tot i que no són amigues meves, també em sento que... haig de parlar amb elles, no? I que
sí, com és una
comunitat, els has de retornar. Sí, sí. Jo, bueno, també formo part d'això i tal i qual. Però, bueno, que no hi ha més emblema de la cultura del joc a la podcaster, vull dir que això és així. Llavors, elles m'escriuen molt, no? I moltes vegades m'escriuen com criticant el programa, no? Bueno. Això crec que no ho heu enfocat bé. M'ha faltat aquest tipus de persona, perquè a mi m'ha passat això, llavors... Clar, si feu una taula sobre ruptures i no hi ha una persona que...
Que la faci ella, el podcast, jo els hi dic.
D'alguna manera és com que critiquen el que a elles els hi falta demanant programes personalitzats, no? I si encara que el programa parli d'una temàtica, no?, hi hagi uns representants que, evidentment, doncs, són representants, que els interessi, que els interpel·li, si no és la seva experiència prou personal, s'enfaden. O els hi sap molt de greu. I s'ofenen, eh?
No, bueno, no sé, jo ara se m'acut... O sigui, jo crec que vivim una mica amb la cultura de l'algoritme i això ha fet molt mal. O sigui, l'algoritme, no, quan mires el mòbil, et proporciona una experiència totalment personalitzada als teus gustos. I això mai havia sigut així. I potser... No sé, això ho pensava ahir, que no sé si tenim una mica una crisi d'imaginació. O sigui, jo em passa a mi mateix, me n'adono, per exemple, jo no, em costa llegir, això ja per començar. Quan agafo un llibre que, on m'hi veig totalmente reflectit, parla de mi, d'un tema que m'agrada tal, endavant. Quan agafo un llibre de la Mercè Rodoreda, que està ambientat en una època que no és la meva, que fa servir unes paraules que algunes no les entenc, em costa una mica més, però llavors penso, vale, què és el que m'està fallant? M'està fallant aquesta imaginació. És com que crec que jo, almenys, no sé si com a societat, vivim una mica esclaus a la literalitat. Però lo maco que és quan m'esforço i avanço tres pàgines imaginant-me el moble que descriu, com devia ser, i aquella persona, i aquell vestit, i m'aconsegueixo ficar, és com... Ah, uau. Això mola molt i em colpeix molt més, potser, també.
I és veritat que la cultura de l'algoritme jo també crec que ens ha fet... O sigui, com que ens ha portat a un contingut molt modelat i molt personalitzat, i és com que sí... Com que em fa la sensació que internet abans sí que era... Tenia una mica més flow agora, saps? Com un indret també en trobar coses noves, interessants, on discutir entre nosaltres, on trobar-se amb opinions diferents... I ara és com que... em fa la sensació que és un espai on reforçar les nostres opinions. I com que reforça les nostres opinions, si rebem coses que no ens agraden o no ens interpel·len de manera directa, ens enfadem.
Però jo, no sé, per també portar una mica al contrari, jo trobo que estic super a favor que cada vegada siguem més crítics i més refinats amb la nostra crítica. De fet, hi ha algú de que t'escoltava comentar això i pensava... És que igual la torre és una espècie, com l'horòscop, és a dir, hi ha algo general, de cop aquesta gent està relacionada amb la seva experiència i t'ho comunica.
Però quan és crítica i quan és universalitzar l'experiència personal, saps?
Que, ja. Jo he vist mica ennuvolada, com que m'agradaria molt tornar a l'època de les vanguardes, que els artistes escrivien llibres uns contra els altres. És a dir, trobo que també ens falta... De vegades trobo faltar la crítica, és a dir, m'encantaria dir... El meu col·lectiu teatral enemic són aquests. I dius, arruïnaré la vida i faré...
Això seria molt guai.
I torna-la, si vols. Això és crear pensament, plegats. I per què no t'agrada el meu? Pues perquè tal, i aquests recursos que has utilitzat així, tot, no funcionen. Però si la gent no parla, també trobo que hi ha... No sé, també a vegades surts del teatre i no hi ha comentaris, no hi ha conversa.
Sí, jo crec que, si no considerem a títol personal, clar... Crec que el primer que evidencien aquests comentaris és una soledat salvatge, o que passem més temps amb un dispositiu que amb nosaltres o amb la gent, no? És a dir, com que hi ha una barreja entre estar sempre connectat i estar sempre sol, que és com molt, molt, molt paradoxal. Aleshores, jo crec que aquests comentaris, que aquesta és una versió molt refinada del hate, bueno, potser de vegades no tan refinada, però, clar, és justament una expressió d'aquest estrès, no? Com si, independentment de l'opinió, a mi m'agrada, a mi no, jo hauria fet això, jo no hauria fet això... Bueno, n'hi ha una agitació que és pròpia a la participació a les xarxes que genera aquest engagement, no? I genera aquesta compulsió a opinar.
És ego total. Sí, jo crec que és compulsió. Ego total.
És ego. N'hi ha molta compulsió...
Paula i Víctor, voldria saber, vosaltres què creieu també des de la pròpia imatge del vostre jo? Creieu que sou un personatge o creieu que us representa bastant a vosaltres mateixos?
Jo sóc jo.
Tu mateixa.
O sigui, sí que hi ha una part de personatge... O sigui, perquè sóc és una part de mi, no és el complet. Però jo crec que sóc igual. Vamos, no sé, potser ara la gent em dirà que no, la gent que em coneix, però jo crec que no, soc molt... O sigui, jo, la Paula, és un personatge, o sigui, jo soc una persona que soc molt personatge. És que ja ho dic, com el fet de posar-te davant d'una càmera, o sigui, jo això, el meu podcast, me'l gravo jo a mi casa amb un micro, en plan, per fer això, per arribar a aquest punt de dir, per tenir aquesta delusió de dir, vaig a fer un podcast que sigui jo sola parlant, has de ser una personatge, saps? En plan, un poco personajilla, eres. Però... Jo intento ser tot lo natural que puc, però sí.
Sí, jo crec que sóc més un personatge, però que aquest personatge es desprèn de manera molt natural de mi. I jo, que, per exemple, sóc reporter i parlo amb molta gent desconeguda, o jugo sempre un personatge una mica còmic enmig de les situacions que jo mateix creo, o creo situacions com bromes o gags, on jo sempre sóc com la part que surt perdent, com el pallasso divertit. Però si penso, com durant la meva vida sempre he fet això. O sigui, jo recordo de petit a l'escola com m'ajuntar amb dos o tres amics i no sé, és una pulsió que tinc des de petit, com de recrear situacions fictícies al lavabo, per exemple, que entri un nen més petit i fingir que un de nosaltres s'havia quedat atrapat i que no podia sortir, llavors que el nen petit se n'anés espantat i no ho sé. Sempre m'ha agradat una mica, no sé, com... O de festa, parlant amb desconeguts, com a... abordar la gent desconeguda des d'aquest punt de vista, diguéssim, que se'm desprèn de manera natural. I la curiositat també respecte als altres. Però sí, crec que jugo més un personatge que no pas la Paula.
Mm-hmm. Hi ha una cosa que a mi em passa, la comparteixo amb vosaltres, potser a vosaltres no us passa, però arriba un punt on quan tu també treballes amb la teva imatge i tu et poses al centre, tot i ser natural, espontània i tal, que són trets que també se'm podrien dir a mi, hi ha un punt que també he arribat a ser com molt autoconscient d'això, o sigui, molt autoconscient de mi mateixa i de que sóc natural i fresca, espontània.
Bueno, clar.
Llavors, hi ha un punt on no sé si això és un poder o un fre, saps? Com estic atrapada en la meva pròpia autoconsciència. S'ha passat és una fumada molt heavy.
Però importa.
Clar.
És que a mi no m'importa.
Això és el que jo penso. Dic, perquè...
És que a mi ja no m'importa res. O sigui, és com que hi ha arribat un punt de la meva vida que dic... És que el que és...
Sí, que estigui curada i que sigui inclús una mica forçada no vol dir que deixi de ser autèntic, oi? Tampoc.
Que no, però és que estàs presentant un programa. Vull dir, estàs sent professional i estàs treballant. No passa res.
Ara sou els meus psicòlegs.
No, m'encanta.
Sí, a mi em sembla precisament un exercici de creativitat i de ficció.
Gràcies.
És a dir... De fet, és un símptoma de, per exemple, les arts escèniques es veu molt. Abans les obres de teatre, doncs, hi havia personatge amb la seva personalitat, el vestuari, no? I ara no sé si heu anat al teatre últimament, però és sempre Hola, benvinguts, sóc la Júlia Barbany i des del jo, sempre, encara pensava, és també molt cultura del jo i és com, on és aquest exercici de ficció tan divertit, on estan els ropatges i les escenografies, no? Hola, sóc la Júlia i estic aquí a la sala Beckett. Es comencen així dels espectacles, però vull dir que jo tot el que sigui anar a favor del personatge, que crec que és una cosa que potser abans sí que passa més inclús en les presentadores de programes i tot, no? Com que hi havia com una curadoria molt de personatge. I distanciar-te també del que tu ets, perquè no li interessa potser tant a ningú el que ets.
Perfecte.
I el cinema és el mateix, no? També hi ha com una pandèmia dels no actors i de l'autenticitat i no sé.
Sí.
Potser s'ha d'acceptar que sempre hi haurà performance, o sigui, no...
Totalment.
Com no... Buscar l'autenticitat és anar a buscar algú, o sigui, vaig a gravar aquest avi però sense dir-li res, a veure com és de manera autèntica. No, doncs potser com... És més... A mi m'avorreix més això, ja t'ho dic, o sigui, jo ja estic al punt de que torni el personatge i l'artifici i vinga.
És clar, claro. Pensant en això de personatge i tal i qual, se'm ve al cap la mètrica. Perquè la mètrica, ella ha dit... Bueno, ara, que me perdoni, mètrica, si la cago. Però que jo vaig veure que deia com que ella és mètrica i Thais, no? I que la Thais, que és la noia, diu que no suporta la mètrica o alguna cosa així, saps? Com que és no molt contrària.
Estava en altre moment.
I això entenc que és una altra cosa, no? Perquè això sí que és un personatge.
També hi ha... O sigui, com que també es qüestiona molt la cultura del jo, i en general, i s'han fet molts articles de la generació de la cultura del jo i tal i qual. Llavors, voldria també assenyalar coses bones de la cultura, que ja n'hem tret moltes aquí, però també les voldria parlar amb tu, perquè jo pensava amb l'Helena Dunham, que és la representació de la cultura del jo, va ser la capitana de la cultura del jo, però ella es va acabar convertint en una espècie de superego col·lectiu, en realitat, perquè per molta gent i per moltes ties, i en una generació molt concreta, en un moment molt determinat, ella es va convertir com en el mirall, no?, que abocava com totes les obsessions, preocupacions de moltíssimes persones, i era des de la cultura del jo, però era un superego col·lectiu, o sigui, va retratar la cultura del jo. Jo penso, no sé com veieu, que també tenir veus representants de la cultura del jo és molt important, també, no? Perquè funcionen com a canalitzador de tot això.
I crec que potser allò interessant de la Lina Dunham és precisament que va fer allò que està absolutament prohibit en la cultura del jo, que és desfer el jo, multiplicar el jo, trencar el jo, assenyalar que el jo és una performance i, sobretot...
Anàlisi contemporani heavy del jo.
Clar, i sobretot com a dona, refusar tot un seguit d'imperatius d'estar guapa, perfecta, sempre disposada, però també humil i atenta i cuidadora, etc. Va desmuntar un seguit d'imperatius que conformaven un cert jo de la feminitat, i va fer una sorta de dissociació d'aquest jo. Va mostrar un jo fràgil que s'equivoca, que és desastrós, i sobretot que té dret a l'error, justament. No? Jo crec que a la nostra cultura contemporània, darrerament sí que apareixen moltes dones que tenen dret a l'error, jo què sé, Fleabag, per exemple, no? Personatges així, dones desastroses, però és quelcom més aviat recent. No? I justament l'error, també la divagació, el ridícul, la multiplicitat, la consciència de la màscara, és allò que desbarata potser el primer principi de l'autenticitat, a saber que nosaltres som nosaltres mateixos. És a dir, que tenim una identitat unívoca i que és íntima, no? I que és una sort de trasunta de l'ànima i que potser la civilització, la cultura corrompeix, però està dins de nosaltres. Aquesta arrel de l'autenticitat, que ja té més d'un segle, és una arrel molt conservador. Jo què sé, alguns filòsofs dirien que és fins i tot feixista. I crec que és això justament el que s'ha de desmuntar. No? La Simone Weil deia, bueno, el gest principal de llibertat que tenim és destruir el nostre jo, és de crear-nos, entendre allò que hi ha d'impersonal en allò personal. És a dir, tots els mandats, totes les estructures, tots els imperatius als que ens pleguem. I aquest moment de prendre distància amb un mateix o de tenir una relació amb un mateix que no és la del jo, que és la del cos, que és la del cansament, que és la de la fragilitat, que és la del ridícul, és potser el que va fer tan revolucionària aquesta Lina Dunham, que, altre cop, és una performance, és un personatge. I a mi m'està molt bé que siga així, que la Lina Dunham, i això ho deia, per exemple, la Chappell Roan ho deia també, no? quan s'apaguen les càmeres, ella té una altra màscara, ella és altra persona, i en cada context social en som una de diferent.
Mira, hi ha una altra cosa que també es parla molt de quan es parla d'aquesta societat narcisista en la que tots estem immersos i tal, que és que hem perdut l'interès en els altres, com la capacitat d'escoltar i tal. Vosaltres esteu d'acord amb això? Creieu que heu perdut una mica l'interès en els altres?
Depèn dels altres. Depèn. O sigui, per exemple, a mi avui pues, m'està interessant moltíssim tot i és com que estic aprenent molt i està sent increïble, no? Però hi ha altra gent que no té res a dir que a mi m'interpel·li o que m'importi. Però depèn.
Ets més selectiva, diries.
Molt selectiva, molt, molt.
Jo cada vegada tinc menys interès amb la gent del meu entorn. Des d'aquí ho dic. No. Del pal que cada vegada tinc més ganes de... O sigui, de sobte me'n vaig a Granollers i estic a...
Perquè aborreces l'artisteo.
No, algo que tota la vida... Vull dir, em costa molt tornar a Granollers i tal, però de cop puc quedar amb unes amigues que no tenen res a veure amb mi, que una és infermera i l'altra fa polseres en un mercat medieval.
Fantàstic.
I m'ho passo superbé. I de cop marxo amb la Renfe i dic, què ha passat aquí, saps? Vull dir, per què no potser m'ho passo tan bé quan estic fent birres again, després de veure una obra de teatre amb la mateixa gent?
Creus, saps, que elles són menys cultures del jo? Les teves amigues que fan polseres?
Sí que crec que tenen un sentiment com de sentir-se... No han tingut la necessitat, jo crec, potser, de sentir-se tan especials.
És que això t'anava a dir. O sigui, el fet de marxar de Granollers, en el nostre cas, és com un statement de no em serveix viure a Granollers, jo he de viure a Barcelona, he de viure a Madrid. I és com que hi ha gent que... O sigui, com que... jo no parlo de conformisme, saps? Però és com, en plan, hi ha gent que la vida que t'és donada és com que la pots anar fent, no? En plan, hi ha altres que som com els... Bueno, és que sí que és una mica voler-se sentir especial.
Sí.
No, és
sí.
Que jo vull marxar, perquè Granollers és una ciutat que no hi ha res, no sé què, i és com... És que entenc, i a part, justament, com Granollers, no? Sí, que sí. M'encanta Granollers, sí. O sigui, la millor ciutat, però... És com que...
Hola, Granollers.
Let's go.
Però sí, o sigui, decidir marxar del teu lloc i deixar les teves amigues i deixar com tota la teva vida per anar-te a una altra ciutat que se suposa que et canviarà tot, és com que tu et creus que tu et mereixes,
et mereixes
que et canvi tot.
Sí, hi ha curiositat, hi ha que t'interessen altres coses, però també hi ha una part de sentir-se...
I poder-te sentir especial.
Jo el tema d'escoltar, sí. O sigui, ho noto respecte als altres, però noto inclús, per exemple, escoltant música. O sigui, que de vegades estic tan ple de mi que no, o sigui, entro a l'Spotify i no m'agrada cap cançó, però no et pot agradar res si ja, o sigui, per escoltar també t'has de buidar una mica i has d'estar predisposat a contemplar i estar atent i a mirar, no? Llavors potser em fico a l'Spotify. Aquesta cançó, 10 segons, no m'agrada, passo. No m'agrada, passo. I dic, un moment, és que el que problema no és la cançó, és que jo no estic escoltant, no estic ni donant-li l'oportunitat de que m'atrapi, no? Llavors, com... Costa una mica i però s'ha de fer un esforç.
Em passa, també.
Ens passa, jo crec que ens passa.
Jugar otra vez el rol de la pedanta. Cada cop tenim més interès en els altres. Els altres ens poden interessar molt, però en tenim molt poc de desig, d'empatia o d'escolta pels altres.
Jo em penso que sí, saps? I potser
jo
em
sento
superempàtica i potser no tant.
És a dir, perquè quan parlem de narcisisme parlem de cultura del jo, però parlem d'una forma de relacionar-nos amb els altres. Parlem d'una forma d'estimar-nos a nosaltres a través dels altres. No? Com si trobéssim en l'altre, com si reduïrim l'altre a aquesta peça que a nosaltres ens manca i la resta de coses d'aquesta persona... els seus problemes, els seus interessos, il·lusions, etc. Ja no es fan el cas, no? Aleshores, clar, l'altre és el que pot desbaratar-nos, el que pot canviar-nos, el que pot transformar-nos, el que pot ajudar-nos a sortir de nosaltres mateixos, que és tan avorrit i tan puto insuportable. Sí. Però, bueno, el problema és justament quan veiem en l'altre només una oportunitat per reafirmar-nos a nosaltres mateixos, no? Perquè no hi ha vincle social, no hi ha politització possible, però sobretot, bueno, és una vida molt solitària i molt, molt miserable, no? Estem com allà a la gàbia del jo, per així dir.
A la gàbia del jo.
Ai, Dios.
No, bueno, un poco, yo creo, no?
Sí.
Una gàbia de purpurina, com deia l'Eu de l'Espluga, però una gàbia al cap i a la fi.
Sí, sí.
Però, i jo no crec que ningú pugui ser feliç en aquesta gàbia, o sigui, em costa creure, vull dir... jo no sé, penso, quan més em capfico amb mi mateix i sempre vaig malament per aquest camí.
Totalment.
O sigui, és així.
Sí. No es pot pensar tant en un mateix, o sigui, en una mateixa. Com que hi ha... Però jo crec que amb l'edat també sí. vas traient-te... De... Jo he notat molt el canvi, com que a mi pues, això tot m'importa menys ara ja. És com abans... com coses del meu físic, no? Que quan tenia 24 jo deia, és que em moriré perquè tinc això, perquè m'ha sortit un gra, perquè no sé què, perquè... I ara
et
és com...
Desprenent.
I ara dic, sí. mira, xica, en plan, és el que hi ha, no és tan important, ningú t'està mirant tant, perquè com tothom està tan preocupat
a mirar-se ell mateix,
tot, ningú t'està mirant. És que ningú li portes. I ja... I com que m'agrada perquè encara estic en aquest procés, però sento això, que quan em vaig fent gran, que m'ho deia ma mare, a mi ma mare em deia, de debò, quan vagis fent gran, és que això que ara t'importa tant, després ho veuràs i diràs, i he estat preocupada no sé quant de temps a la meva vida per això. I és veritat, com que dic, mira, que segueixi així, no? En plan, que als 40 encara me la peli més, em perdó, tot, però bueno.
Una pregunta, Juan. Creus que... podem arribar a tenir una relació amb nosaltres mateixos avui en dia que no sigui narcisista? Va, pregunta, eh? Va, resol la humanitat, vinga. Resol-la'm la vida.
Mira, jo crec que sí, i que tenim aquesta experiència més sovint del que pensem, tot i que no volem escoltar-les. Jo crec que tot un seguit...
M'interessa això.
Tot un seguit d'experiències que estan vinculades a la mandra, al cansament, a la vulnerabilitat, jo crec que són una relació amb nosaltres mateixos que no forma part del subjecte. És a dir, quan estem de ressaca, per exemple, el subjecte, que gaudeix molt, que ho dona tot, etc, s'ha quedat en el club. Nosaltres teníem allà un nyap, no?
Un nyap.
Un cos desfet, esgotat, amb ulleres, etc. Quan acabem de la feina d'un dia insuportablement llarg i tornem a casa i ens desvestim, altre cop, no? Com el nostre subjecte, tota aquesta performance, ens l'hem deixat en altre lloc, no? I el que ens agrada, si vivim amb algú, és que ens estime, no pel subjecte que som, no, això està a la feina, no, sinó per aquell cos que som quan hem deixat...
De poder caure.
Clar, quan estem, quan podem caure, no? Aleshores, jo crec que en totes les experiències del descans, que cada vegada són més difícils, malauradament, allà hi ha una relació amb un mateix... que no és de l'ordre del subjecte i que pot no ser de l'ordre del narcisisme. També perquè ens familiaritzem amb tot allò que és altre a nosaltres. Les nostres ferides, pensaments, somnis, idees que no esperaven i ven. És a dir, com estem escoltant, per així dir, el nostre cos, no? Que no sempre té les mateixes idees que nosaltres en tenim. Jo crec que aquest és un moment de... alteritat preciosa al sí de la intimitat, no? També com una dissociació en un sentit... bo, positiu, polític, de nosaltres mateixos. És aquesta distància de nosaltres mateixos el que ens dona la capacitat d'escoltar i de guanyar esperit crític, no? Com ens hem comportat, per què som així, per què tenim un ritme de vida que ens fa miserables, per què condenem la nostra son, les nostres amigues, a la nostra marca personal, etc. O sigui, jo crec que aquestes experiències, que són experiències, sí, en general, podríem dir com de la caiguda, no? Del cansament, del dormir, de la gana, etc, són aquest tipus de relació amb un mateix. I és allà, jo crec, on pot haver-hi, de debò, un vincle social, una camaraderia, l'amor, l'amistat, no? Perquè les nostres amigues no les estimem pel networking que fem quan estem fent les canyes després de la funció. No. Les volem perquè són elles en la seva festiva incompetència, s'hagin quedat a Granollers, hagin fet l'espectacle, etcètera, no? I aleshores, aquesta singularitat del cos de l'altre i del vincle entre amb dos cossos, que és de sosté i de cura, jo crec que és una oportunitat, perdoneu-me, revolucionària i molt valuosa precisament per desbaratar aquesta miserable empresa que som nosaltres mateixos. No?
Mm-hmm. Per acabar, la Paula parlava de moments on hi ha moments on començo a poder-me oblidar de mi mateixa, no? o ser menys conscient o que me la sudi més tot. M'agradaria saber en quins moments encara, o sigui, aconseguiu i sou capaços d'oblidar-vos de vosaltres mateixos.
No, jo per mi sempre a través dels altres. Vull dir, jo he intentat córrer, per exemple, i estic treballant a casa, surto a córrer i no paro de pensar en les meves coses. Dic, no, va, vaig a mirar el parc, estic un parc preciós, hi ha flors, podria interessar-me per les flors que veig, pels arbres, per aquella família d'experts jugant a un parc, però no surto de mi. Però llavors sempre a través dels altres, fent unes birres, a través de la conversa, d'escoltar. Així és quan jo, com... el meu motor marxa i jo deixo una mica d'existir i existeixo en funció dels altres, i això és guai.
Júlia?
A mi també em passa creant en col·lectiu. És veritat que elimines moltíssim el teu ego, la meva idea, tot passa a formar part del col·lectiu i de la peça, de l'obra d'art en si, i sí que realment crec que és el moment en què em sento com molt, molt alliberada de mi mateixa. També treus la responsabilitat de l'artista una mica, no? Sí.
A mi, jo diria tres coses molt, molt ràpidament. Una, que em sembla molt evident, quan dormim. És com, ciao, pesao, no? Com,
a vegades tinc somnis.
Ahir sí que apareix la multiplicitat. Per què he somiat amb això? Per què aquest amic ha tornat als meus somnis? Per què aquesta escena tan estranya, no? El dormir... per exemple, també a mi m'agrada molt, per exemple, jo que sé, com cuinar. Esos moments on t'hi centres en el teu cos, en mesurar, en saborar, no? I deixes enrere altres formes de relació. I després, per una noteta així també pedantona, l'escriptura. A mi m'agrada molt, i penso que l'escriptura és un espai d'escolta privilegiat, que quan, no? La Glòria Anzaldúa deia alguna cosa com el poema funciona quan em sorprèn, quan diu una cosa contrària a la que jo volia dir, no? És a dir, l'escriptura no és un moment on hom controla el significat o amb la seva voluntat dirigeix el discurs, sinó és un espai d'experiència on el jo pot desfigurar-se, on el jo pot desfer-se, on quan t'hi poses a escriure comencen a aparèixer idees, personatges, motius que tu no t'esperaves, no? I això és aquesta fragmentació deliciosa, aquesta oportunitat del canvi, com dic, jo la trobo a l'escriptura, que pot ser escriptura de moltíssimes formes, òbviament, de les més suposadament elevades i les més suposadament baixes, i crec per això que l'escriptura és també un espai com de mandra, d'oblit del jo, no? Allà on el jo no performa i no treballa, sinó que està preparat per ser destruït, per ser desmuntat.
Per mi és qualsevol moment que deixo el mòbil. Per qualsevol moment, ja sigui perquè estic cuinant i estic en un podcast. O ara, per exemple, estic tornant a veure Joc de Trons, Juego de Tronos, que m'encanta, soc superfriqui, és com una cosa que soc molt friqui, i tinc 5... O sigui, avui he mirat com el meu screen time i tenia 5 hores, que per mi és molt poc, en plan 5 hores. Jo treballo amb el meu mòbil. I és perquè ho estic mirant tant que deixo el mòbil tot el rato i estic sent com molt... O sigui, per mi el problema és tenir el mòbil. Si llegeixo, si cuino, si quedo amb les amigues, si estic amb la meva parella fent el que sigui, en plan... En aquests moments estic bé, a la que jo agafo el mòbil i començo a mirar, perquè em cabrejo amb tothom perquè tothom sembla mig tonto, en plan... Com que, és com que dic... Què? I formo part d'això i també em cabreja com formar part, no, d'aquest... Però sí, per això ara estic deixant molt el mòbil. És com el que més m'ajuda.
Escolta, doncs moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia, que jo crec que hem sortit una mica de la gàbia. Jo crec que hem volat una mica, no?
Sí.
Jo crec que sí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest deliri del jo col·lectiu també en aquesta tertúlia. I ara entrevista.
Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria por tu. No val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps. Ciao.
Avui m'acompanya al sofà de la Tabarra un home misteriós. Un poeta de la nostra ciutat. Benvingut, Eduard Olesti. Com estàs?
Bé.
Bé. Ara farà més d'un any, jo crec que més d'un any, que va sortir Gossos dempeus, que va ser la teva primera novel·la, que era una novel·la que parlava de Barcelona, bueno, Sarnalona, i que en realitat feia com una caricatura, bueno, una molt bona caricatura, jo diria, de l'estat en el que, mig putrefacte en el que es troba la ciutat. Era una espècie de testament, gairebé enterrament, de Barcelona. I jo et voldria preguntar si tu creus que Barcelona és una ciutat que està ja moribunda, per no dir morta.
Bueno, el que és mort no pot morir. Les ciutats són com... són éssers, no? Vull dir, tu et pots enamorar d'una ciutat i pots tenir romanços amb ciutats i pots odiar altres ciutats de la mateixa manera que et pot passar amb persones. Aleshores, Barcelona no està morta, potser simplement el que li passa és que és que hi ha masses esdeveniments. No, Barcelona està obsessionada amb fer cada vegada més esdeveniments i més festivals de pensaments i més cicles de cinema. I potser aquest és el problema, que quan hi ha algú que necessita demostrar tant que està viu, és probablement perquè en el fons se sent que està mort.
Tu com llegeixes actualment el circuit cultural de la ciutat, tu que en formes part? En formes part, però també te'l mires des de la distància.
Barcelona té la virtut de ser rica en aquest aspecte, de tenir molta vida cultural. I en el fons, com entenc que la majoria d'aquests esdeveniments i la majoria de manifestacions artístiques no tenen tant a veure amb una concepció com ni de ciutat, ni de país, ni de voler fer coses, sinó últimament penso que és més aviat com una mena de campi qui pugui, a veure qui pot ensenyar els genitals, no? Posar els genitals a la cara dels altres. Potser això és el circuit cultural, en el fons.
De totes maneres, una ciutat que encara està viva, on hi passen coses, però a la vegada també està una mica morta i una mica moribunda, una ciutat que s'esfondra, per un poeta també és molt inspiradora, no?
Bueno,
imagina't estar en un lloc que està molt sa i molt viu i molt bé.
Sí, és com Pompeia, càmera lenta.
Exacte.
Sí. Sí, i a més quan les coses cauen i tu que intentes quedar-te quiet, és com si t'aixequessis, no? És una elevació.
Tu ets poeta, també ets dramaturg, també has dirigit teatre, és a dir, que treballes bastant. És perquè ets una persona a qui li agrada treballar o ets d'aquelles persones que treballa perquè ha de treballar? Però si poguessis triar, et donaries una vida contemplativa?
No, crec que la contemplació m'angoixa. Crec que veure un paisatge i pensar que mai podràs formar-hi part, que mai podràs ser un arbre, és profundament angoixant. En canvi, treballar implica la creació del paisatge. Uh-huh. I aquí, com a mínim, tens un rol que, si més no, satisfà el teu ego fràgil, que és el de petit demiurg, de petit univers.
Mm-hmm. Llavors tu vius, o sigui, tu treballes i vius d'escriure. Això ho dic perquè hi ha moltes vegades els que no ens dediquem a l'escriptura, eh? I la sensació que em fa és que els escriptors sempre dieu o sempre es diu que els escriptors no poden viure, però tu sí que pots viure. Llavors ens esteu enganyant, és a dir, els escriptors podeu viure a Barcelona?
A veure, molts escriptors es suïciden.
Em sap greu.
Si vols, pots i tens ganes, com hi ha una mena de joc que tu pots fer per intentar sobreviure en la cultura, que és la creació incessant, amb les subvencions i la burocràcia, les beques, el dir que sí, el dir que no, que és igualment important una cosa a l'altra. I tot això pot ser molt divertit, però a mi em sembla també com antiromàntic. Mm. Vull dir, el fet de sentir que m'hi puc dedicar també em fa sentir com haver fracassat, saps? O sigui, com si realment tindria molt més sentit que ningú t'escoltés i tothom et deplorés.
Per què tindria molt més sentit?
Perquè llavors com podries morir més tranquil pensant en que si podries morir més tranquil perquè encara no sabries si potser no s'entés o sí que s'entés el que tu volies dir.
És horrorós, però això és una mica els jocs de la fam.
Sí.
Encara que no ho vulguem. No t'agrada això dels jocs de la fam?
No, jo crec que no m'agrada l'òptica... O sigui...
L'òptica caníbal.
Sí, és un món complex, el del circuit aquest artístic. Uh-huh. I l'aproximació... Fa mandra la paraula, perquè és com... Està molt dita, però la competició, uh-huh, amb el competitiu... jo crec que si es pot intentar esborrar de la concepció d'un mateix que té envers a la feina, millor. Més que res perquè...
És difícil, per això.
És difícil, però és que... Vull dir, hi ha molts diners. En el món hi ha molts diners. I vull dir, si ens ho muntem bé, n'hi haurà per tots i ens sobrarà, com deia el poeta. Mm-hmm. Vull dir que hem de ser més... Hem de ser com bandolers culturals. Hem de ser pirates. Vull dir, hem d'agafar i anar a l'Ajuntament de Barcelona amb pistoles i dir, doneu-nos els diners i, saps?
I me l'encarrego.
I anem a fer teatre, saps, amb els meus col·legues. Crec que el més divertit d'intentar anar a pescar beques i subvencions és agafar aquells diners i muntar alguna cosa per repartir-ho amb els teus bandolers.
T'ho compro bastant. Encara que, com bé dius, ja hi hauria diners perquè tots en poguéssim gaudir, però la realitat no és aquesta, també hi ha molta gent que es dedica a l'escriptura suposo que la gran majoria, per sobreviure, no? O que intenta sobreviure i que intenta viure l'escriptura. En canvi, també hi ha gent que no necessita treballar i escriure a la vegada, sinó que pot dedicar-se, no?, a escriure i ja està. Tu saps detectar això com a poeta i escriptor? Quina és aquella gent que escriu per sobreviure i quina és la gent que escriu perquè s'ho pot permetre?
Ara estava... Sí, Fernando Pessoa és un poeta que m'agrada molt i jo pensava sempre com s'ho va fer per escriure tants litres de poemes. I ara estic llegint una biografia i doncs resulta que va heredar molt, molt jove. Amb 21 anys va heredar bastanta pasta. I amb això va anar tirant. Bueno, va intentar muntar una editorial que va ser un fracàs absolut. I dels 21 fins que va morir els 44 anys o així, doncs va anar fent una mica amb els dinerets i potser feia algun curro i d'això.
Home, és que els 21, els 40 i pico, si et toca una bona herència, ja et fa tota la vida, eh?
I penso... Clar...
Aquesta seria la clau de la vida, eh, al final.
Ah, estaria molt bé.
Guanyar una herència i morir jove.
Però què farem? M'enfadarem, Pessoa, perquè tinc enveja?
No.
No pots enfadar, Pessoa.
No pots enfadar. Tu has escrit sempre? En plan, típic nen des de petit, que ja escrivies i t'agradava molt escriure i agafaves un tovalló i escrivies. Recordes de què explicaven o de què anaven o què t'inquietava o què t'obsessionaven aquells primers textos, dels que tens consciència?
Sí, jo vaig començar escrivint còmics per la revista del barri de Sant Antoni.
Uh-huh. Grans inicis.
Sí, es publicava cada dos cops a l'any i hi havia una tireta, dues tiretes per revista. I jo estava obsessionat amb la Mafalda. De fet, jo volia ser la Mafalda, jo imitava la Mafalda, era com un referent. Per mi, aquests nens, nenes sobretot, superintel·ligents, com Mafalda o Lisa Simpson, han sigut sempre...
Els teus referents.
De la infància, sí, jo volia ser com ells. I llavors feia uns còmics que imitava la Mafalda. O sigui, no imitava la Mafalda, imitava el Quino, l'escriptor de la Mafalda, però el personatge era com la Mafalda, però en tio... S'assemblava com lleugerament a mi i era molt enginyós.
I algú et va dir, això em recorda la Mafalda.
No m'ho van dir mai.
Va colar.
Va colar.
Va colar bastant el teu plagi. I en quin moment és quan tu decideixes que comences a escriure com de manera oficial?
Hi ha un tipus d'escriptor que diu que té com una gran història, una mena de moment epifànic on comencen a escriure.
No és el teu cas.
Estic pensant en exemples. Crec que el Murakami va dir que va veure una pilota de béisbol en un partit, van picar-la i va sortir volant, i quan la va veure suspès a l'aire va dir, m'he de posar a escriure.
Ah, sí? Fa pinta que s'ho ha inventat. Però està bé, no ens enfadarem. No ens enfadarem per això.
M'agradaria molt tenir com... un moment, sí, no? Sí. Que fos molt narrable i dir, vale, d'acord, és aquell moment. I alguna vegada m'han inventat algun...
Clar, anava a dir com a escriptor, tu, poeta, tens tot el dret i la llicència d'inventar-te aquest moment.
M'han inventat algun, però mai m'acabo d'en recordar quan m'ho pregunten.
Ah, llavors no seria tan bo, eh?
El tinc escrit en algun lloc.
No acabem de caure, si te'n vols inventar un ara.
No se'm dona l'improvisar.
No se'm dona l'improvisar. Mira, avui a la tertúlia del programa d'avui hem parlat de la cultura del jo. Tu, a priori, què et diu aquesta expressió?
Sona com l'infern.
No
la tertúlia, sinó la cultura del jo.
La cultura del jo.
Sí, sona horrorós. Vull dir... clarament és una època de grans narcisistes, no la nostra, és un greu problema. O sigui, jo trobo que en el fons com la idea del jo i de l'individu és molt recent, vull dir, ve del romanticisme, per tant fa, diguem, 200 anys. El que hi havia abans, evidentment no era una mena d'oasis paradisia quan tothom era feliç, però com a mínim jo crec que no se sentien tan profundament sols com ens sentim nosaltres. Trobo que la cultura del jo és una conseqüència com d'un procés prou curt i alhora com prou complex, altament estudiat, i a mi m'interessa el psicoanàlisi precisament com per els grans estudiosos de la cultura del jo o del pensament del jo, que al final ens hem convertit tots en una mena de monstre en què quan veiem el món veiem un mirall de moltes parts diferents i veus com la lluna i dius, sóc jo. Mm. I veus com un tronc de rajola i penses, és el meu cor trencat. Però Això és horrorós. Em sembla la pitjor de les presons, la de la solitud. I a més és una presó, la del jo, i per tant la del solitud, que és una presó feta de paraules. I aquí potser només l'amistat o potser només l'amor, com és l'escletxa de llum per on...
On et pots descentrar.
Vols sortir, sí, vols travessar i per trencar el mirall i deixar de ser u.
Tu, em fa l'efecte que ets tímid.
No ho sé.
Llavors jo t'ho dic i em dius sí, perquè ara em va molt bé per la pregunta que et faré.
D'acord.
Perquè el que jo volia saber és si... Ser tímid, ser misteriós, és compatible en tenir molt ego i és compatible amb ser un narcisista, també.
Sí, sí. Sí, al final, vull dir, el món és el món és un lloc molt hostil, no? I, per tant, per sobreviure i protegir-nos, tothom es fa la seva màscara o el seu conjunt de màscares amb major o menor consciència. Però jo crec que tenim alguna cosa amb la identitat que allò que intentem amagar és allò que més mostrem de nosaltres, no? I aleshores, vull dir que si un elefant fos humà, intentaria tapar la trompa tota l'estona. Mm. Per tant, com la timidesa, no deixa de ser un intent de tapar alguna cosa que no deixes de mostrar perquè no deixes d'intentar amagar. I passa el mateix com una persona molt extrovertida, no? Que tu et penses que li veus a la primera com quin és la seva ferida profunda per tal que hagi de crear tant atenció, però al final tots som nens ferits.
Tots som nens ferits. Abans, una de les coses que s'han parlat a la taula és que actualment amb les peces artístiques o peces creatives, com pot ser una sèrie, una pel·li o un llibre, les persones, si no ens identifiquem amb el que passa, no? Si no hi ha un personatge que li passa el que ens passa a nosaltres, si no hi ha un conflicte que a nosaltres ens interpel·la i que, a més, estem d'acord amb com està resolt, perquè pot ser que aquell conflicte estigui però que no ens agradi com està resolt. Llavors ens enfadem. Si no ens identifiquem, si el nostre jo no està inserit en totes les narratives, hi ha un rebuig. També estem més egocentrats com a lectors que mai?
No ho sé. Intento no parlar gaire amb els lectors dels meus llibres. Això...
Tu com a lector.
Jo com a lector, jo sento que si el Quixot és tan bon llibre és perquè té raó en una cosa molt essencial, que és que som esnobs. I som espiritualment esnobs. Vull dir, no som esnobs com a categoria social, sinó que som esnobs metafísicament. Un esnob, al final, és una persona que li agrada el que les persones que li agrada. És a dir, no és que el Quixot vulgui ser un cavaller, sinó que ell vol ser l'Amadís de Gaula. I l'Amadís de Gaula és cavaller, per tant, ell vol ser cavaller. Uh-huh. Amb el que a mi m'ha passat amb els llibres sempre ha sigut molt quixotès. Vull dir que jo llegeixo, m'agraden molt les novel·les, probablement és el meu gènere preferit de llibres perquè m'encanten les historietes, i em sento repetint des de la Mafalda, com repetint els herois dels llibres, intentant ser com un heroi d'un llibre. I llavors potser he llegit masses llibres de caire trist i per això em vaig amb la mascareta de que soc tímid i trist, però potser és només pels llibres que he llegit.
Potser és només això.
Vaig escollir malament.
Potser és només això. Sí. Mira, avui també es parlava dels narcisistes, que tu també has utilitzat com aquesta paraula. En realitat és una paraula forta, o sigui... Ets narcisista, a veure, és una paraula forta, és una paraula grossa. I també es parlaven com dels narcisismes sofisticats, aquells que no són tan evidents, no?, però que existeixen. Però jo sempre em pregunto on està la línia entre ser un narcisista o tenir trets narcisistes, per tant, ser un narcisista sofisticat, diguem-ne, o estimar-se a un mateix.
Jo crec que són dues coses completament contràries, perquè narcís... Si anem com el mite, no hi ha et guapo, es mira el mirall, es mira el llac el reflexa i li vol fer un petó i s'ofega. Jo penso, vols dir que tant s'estimava? Vull dir, no s'està com odiant tan profundament a si mateix que necessita ofegar-se encara que sigui en un petó?
M'acabes de canviar el mite del narcís i ara el veig molt més clar.
Sí, narcís s'odia.
És que m'encaixa amb tots els narcisistes que conec.
Sí, ens odiem.
Ens odiem, eh? Tu ets d'aquests.
Sí, si no, no hi ha explicació. Si... Perquè si, quan penses molt sobre tu mateix és perquè no estàs bé. En canvi, els savis grecs diuen no, vull dir, supera't, o sigui, vale, coneix-te tu mateix, el que et dius, cuida't una mica, renta't els peus, fes rentadores, cuina estofat, convida els col·legues, beveu vi, parleu d'amor, i prou més. I això, aquesta mena d'ataràxia grega, potser és només pels grecs. Vull dir que som mediterranis, però vivim en una ciutat espantosa, en un país espantós, en un estat horrible. Vull dir, en canvi, si, no sé, potser hauríem pogut ser feliços a la Grècia antiga.
Doncs ens quedem amb això. Moltes gràcies, Eduard. Ha sigut un plaer que ens acompanyessis.
Gràcies.
I a tu també, estimada. Fins la setmana que ve. Ara és quan podies dir adéu, si et sortia de dins.